i Andorra.
Estàs informat.
Nou revés de la justícia, una de les decisions del govern d'Ada Colau més controvertides i polèmiques del seu mandat com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el veto que l'Ajuntament va imposar al projecte del Museu Hermitage. La sentència, que serà recorreguda pel Consistori, abona les tesis dels impulsors del projecte museístic i invalida la decisió del Consistori que impedia la implantació de l'Hermitage a la nova bocana del port. Aquest enèsim clatellot de la justícia, l'exalcaldessa de Colau podria costar als barcelonins 141 milions d'euros d'indemnització als promotors del museu si finalment els tribunals els hi acaben donant la raó. L'oposició municipal ha tret tota l'artilleria política contra l'exalcaldessa que, per cert, podria rebre ben aviat la medalla d'or de la ciutat i de retruc contra Jaume Collboni, l'actual alcalde i que en el seu temps era el tinent d'alcalde de l'Ada Colau. Yolanda Canals, explica'ns.
El portaveu del grup municipal de Vox, Gonzalo de Oro, diu que Ada Colau ha estat la pitjor alcaldessa de Barcelona i els números avalen aquesta afirmació. Amb ella ha crescut la inseguretat a la ciutat. Ha augmentat, per exemple, el lloguer els últims anys fins a un 70%, i això s'ha d'afegir als continus varapals judicials que estan rebent les propostes estrella de Colau. Estem parlant de la zona de baixes emissions, les superilles o ara el cas de l'Hermitage. I el problema, diu De Oro, és que ja no és alcaldessa, però continua costant molts diners als barcelonins. Sense anar més lluny, la factura de l'Hermitage pot pujar a 141 milions d'euros.
Cuenta sus batallas por derrotas. Ya le pasó con la zona de bajas emisiones, le pasó con las superillas, etcétera, etcétera. Y en este caso, además de habernos privado de tener un gran museo en Barcelona, nos va a costar también, nos puede costar hasta 141 millones de euros, lo cual demuestra que la señora Colau ha sido la peor alcaldesa de la historia y que incluso ahora que ya no es alcaldesa nos trae disgustos y nos cuesta dinero a todos los contribuyentes.
I amb aquesta fulla de servei, el líder de Vox a Barcelona troba una burla que a Colau se li concedeixi la medalla d'or de la ciutat. De fet, tant Vox com Partit Popular havien demanat que es tramités per separat l'expedient de Colau de la resta d'exalcaldes guardonats, de Joan Clos, Jordi Hereu i Xavier Trias, per no contaminar-los amb el llegat d'Ada Colau. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, no entén que se la vulgui premiar, però també recorda que l'actual alcalde, Jaume Collboni, va participar de la decisió de l'exalcaldessa amb l'Hermitage.
Resulta absolutamente impresentable que l'alcalde de Barcelona, que Jaume Collboni, quiera darle la medalla de oro de la ciudad a Ada Colau. Una alcaldesa que, gracias a su mala gestión, perdimos el Hermitage, gracias también a la mala gestión y a la colaboración de Collboni en aquella decisión, que va a hacer probablemente que los barceloneses tengamos que pagar 141 millones como sanción.
Tot i que des del govern municipal actuen com si la cosa no fos amb ells i el PSC no hagués governat amb Colau. La tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha avançat que recorreran la resolució del Tribunal Superior de Justícia i ha censurat la forma de fer política d'Ada Colau.
Quan un fa política buscant la confrontació, es judicialitzen els temes. Això és el que malauradament ha passat durant el passat mandat. I això que ens acaba incidint setmana rere setmana amb sentències que ens podríem haver estalviat potser si s'hagués intentat treballar des d'una voluntat de consens.
I això li retreu Jordi Martí Galbis, de Junts, que aquest clatellot judicial el comparteixen Colau, però també Jaume Collboni, perquè tots dos formaven part del mateix executiu i ara l'alcalde diu no pot fer veure que no hi era. A més, l'Ajuntament ha deixat clar que el projecte de l'Hermitage està descartat.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, millor dit, 7 minuts, 2:43, àrea de serveis. Comencem parlant del temps. Aquest final de setmana vindrà marcat per força núvols i també per algunes pluges. Divendres, per exemple, s'espera un dia de cel força tapat a tota Catalunya, amb moltes més clarianes cap a les comarques del Pirineu. S'esperen alguns plugims al matí a les comarques del sud i a la tarda a molts punts de la costa i també del prelitoral. Les temperatures baixaran respecte a aquesta jornada de dijous. I ara mirem a la xarxa viària, com estan les carreteres. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaquem aquesta hora un accident a l'autovia 2 a Cornellà de Llobregat. Talla un carril de sortida cap a Martorell i provoca retencions des del nus de Llobregat fins a aquest punt. També destacar un camió avariat a la C-17 a Mollet del Vallès. Talla un carril cap a Barcelona. Hi ha també un quilòmetre de cua en aquest tram de la C-17. I per últim, comentar-vos que està tallada la via local C-221 a Batea en tots dos sentits de la circulació per un accident amb dos camions implicats. De moment això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els usuaris de Tarragona que tenien el comptador enrere per la posada en marxa del servei de Rodalies amb completa normalitat prevista a partir del dia 3 de març hauran d'esperar doncs, encara una mica més. Renfe ajorna el final del tall parcial de la connexió ferroviària paral·lela a les obres que s'estan realitzant en el tram de vies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders i apunta una nova data per la normalitat en el servei, el 25 de maig. No obstant això, el que sí veuran els usuaris el dilluns dia 3 de març serà l'aplicació dels primers canvis als trens regionals del sud entre Tarragona, Reus i Barcelona amb una oferta una mica més ampliada. T'ho explica la Mar Puerto.
Les línies R14, R15, R16 i R17 recuperaran el servei entre Tarragona i Barcelona a partir del 3 de març. Després de l'actuació al túnel de Roda de Barà, els trens no s'aturaran a Sant Vicenç de Calders per les obres en aquesta estació fins al 25 de maig i per garantir la mobilitat, Renfe posarà un servei alternatiu per carretera entre Torredembarra i Sant Vicenç. La R13 també tindrà afectacions i per tal de mantenir la connectivitat amb Valls es prestarà un servei llançadora des de la plana de Picamoixons. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha destacat que assumirà homogeneitzaran horaris i fixaran intervals de pas de màxim 30 minuts.
Es homogeneitza, es sistematitza el que és l'oferta cada 30 minuts del servei regional de Tarragona a Barcelona. Els serveis regionals o seran directes fins a Barcelona, per a Torredembarra Altafulla, o només pararan a Vilanova, la qual cosa es millora, en certa manera, el temps de viatge d'alguns serveis que combinaven servei de Rodalies amb el servei regional. I a partir del 3 de març, aquest endarreriment amb l'entrega d'equipaments per part d'un proveïdor d'ADIF ha fet que s'hagi de replanificar l'obra.
Amb tot, la recuperació de les freqüències habituals no s'aplicarà, això sí, fins al setembre.
Sant Vicenç de Calders recupera part de l'operativitat, a la qual cosa redueix les afectacions que tindrem entre el 3 de març i el 25 de maig, però les millores que puguem implementar definitives a tot el servei regional les durem a terme quan acabi Sant Vicenç de Calders, que les obres acaben el 4 d'agost, a la qual cosa ens anem al setembre de tornada ja a la mobilitat habitual.
Per tant, els regionals entre Tarragona i Barcelona recuperaran el servei al març, però no s'aturaran a Sant Vicenç de Calders, ja que el servei ferroviari no estarà restablert del tot fins al setembre pel retard en les obres de l'estació.
Doncs ja ho saben els usuaris de les línies de Rodalies del sud de Catalunya, les que venen de Tortosa, de les Terres de l'Ebre i també des del Camp de Tarragona. Aquestes novetats parcials recuperen a partir del 3 de març alguns dels serveis, però totalment fins al 25 de maig encara no estarà enllestida al 100% aquestes connexions des del sud de Catalunya cap a la ciutat de Barcelona. Què és una clínica jurídica i quina funció té? Doncs avui t'ho estem explicant segons el model que hi ha en marxa des del curs 2018-2019 a la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta d'un projecte solidari d'aprenentatge i servei que permet a l'alumnat de dret participar en la defensa d'un cas verídic a l'hora que ofereix suport jurídic a persones que no hi tenen accés. És a dir, és aproximar la facultat de dret a la societat mirant els col·lectius i persones que no disposen de mitjans econòmics per aconseguir assessorament jurídic. La iniciativa, segons ha explicat el seu director, Maurici Pérez, Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, permet a l'alumnat treballar en casos verídics assessorats per persones expertes i en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i a la vegada donar suport jurídic a aquelles persones que no hi tenen accés. I quantes clíniques jurídiques hi ha a Espanya? Doncs a dia d'avui n'hi ha 27, que en la majoria dels casos es limiten a fer una tasca d'assessorament i elaboració d'informes. En canvi, el model de la Pompeu Fabra va més enllà i s'inspira en els models pioners nascuts als països anglosaxons a principis del segle XX. La gran majoria de casos arriben a través de la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, però també s'accedeix a ells mitjançant advocats que passen a formar part d'aquest projecte. La Yolanda Canales coneix tot el que ens ha explicat aquest matí el director de la Clínica Jurídica de la Pompeu Fabra, Maurici Pérez.
En concret, la Clínica Jurídica de la Pompeu Fabra es va crear el 2017 inspirada en altres entitats semblants universitats americanes. Allà hi ha un sistema de defensa gratuïta molt menys desenvolupat a Europa i per això han sorgit, o van sorgir allà, aquest tipus d'iniciatives. Iniciatives que tenen un rerefons social, però també d'aprenentatge, perquè s'impliquen estudiants de la Facultat de Dret dels últims anys, ja que acostumen a tractar casos complexos. Ho explica el Maurici Pérez, que és director de la clínica jurídica.
Són casos que tenen una complexitat especial, que necessiten la intervenció de professorat o d'estudiants dels últims anys que tinguin temps per fer recerca de sentències, recerca de precedents, recerca de normativa, de tal manera que nosaltres puguem donar un recolzament més gran en el cas del que es podria aconseguir en una defensa ordinària.
A Espanya, evidentment, hi ha justícia gratuïta, però hi ha aspectes on no hi arriba. D'entrada, s'atén a persones que estiguen en una situació d'especial vulnerabilitat i tracten assumptes de dret de família, de defensa de la dona, de persones discapacitades o també casos de violència domèstica o de consum contra entitats financeres. I el Maurici ens posava un exemple concret.
Nosaltres l'any passat vam tenir un cas que es va fer bastant conegut i va tenir bastant ressò als mitjans, d'una fiscal afganesa que estava refugiada a Pakistan amb el seu fill, i vam aconseguir que l'Audiència Nacional ordenés el seu trasllat immediat a Espanya per poder demanar asil. I també hem portat casos de dret de família, defensa de la dona, defensa de persones discapacitades i casos de violència domèstica.
Cada any la clínica jurídica acostuma a atendre una desena de casos i atenció, perquè hi ha llista d'espera d'estudiants per poder participar-hi. I aquests alumnes no cobren ni tampoc aconsegueixen crèdits extres per fer aquesta tasca.
Sí, de fet, tenim molts més estudiants que volen entrar a la clínica que places disponibles. Hi ha una llarga llista d'espera i hem de seleccionar en funció dels millors currículums, perquè és una de les iniciatives que té més demanda dintre de la universitat. I això que fins a data d'avui no els dona als estudiants cap tipus de crèdit ni cap tipus de remuneració. És purament un voluntariat. I tot i així, tenim llista d'espera per poder entrar.
Però els dona experiència amb casos reals i això no només ho valoren els estudiants, evidentment, sinó també els despatxos d'advocats.
I qui ens pot parlar perfectament i en primera persona de com funciona la clínica jurídica de la Pompeu Fabra és el Ian Barrera. Ian, muy buenas tardes y gracias por atendernos, ¿eh?
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y permitirnos compartir este relato.
Muy bien, bueno, pues situamos un poco a nuestros oyentes. Tú eres venezolano, como toda tu familia, y un buen día pues tuvisteis que escapar de vuestro país de origen. Explícanos un poco cómo fue esa salida de Venezuela y luego entraremos en cómo la clínica jurídica, pues bueno, o continúa en catalán, os va a dar un cop de mà para estar aquí a España. Cuéntanos.
Efectivamente. Yo creo que más que surtida a Venezuela, la palabra adecuada sería de ahí. Una fugida de Venezuela, com entendeu, no ha estat una situació massa fàcil ni senzilla a nivell polític, social, econòmicament, la situació que atravessa el meu país actualment. Llavors, des de l'any 17, més o menys, com que tenim la meva àvia que participa activament en política, no precisament en favor de l'actual règim que nosaltres denominem dictatorial, la seva exposició a nivell polític i social va portar conseqüències. El règim té tot un aparell de repressió estatal molt controlat, molt efectiu. Llavors vam sortir, ja cap a l'any 18, cap a Colòmbia. Vam viure a Colòmbia per any i mig, però tot i així Colòmbia no acabava de ser un lloc segur per viure, per protegir-nos. Llavors vam tenir un petit contacte amb una tieta que ja portava uns anys aquí a Barcelona i una cosina que portava tota la seva vida visquent aquí. Llavors Barcelona semblava una opció ideal i vam arribar acá just abans de la pandèmia, al desembre del 19.
Molt bé. I escolta, com va ser que vau anar a parar tots a la clínica jurídica, que us va ajudar en certa manera doncs, a regularitzar la vostra estada aquí a Espanya, el teu pare, la teva mare i tu mateix? Explica'ns com va ser el procés, Ian.
Efectivament, sí, ja des de Colòmbia jo vaig començar la carrera de dret a Colòmbia i la vaig continuar i acabar aquí a Barcelona. Llavors, sempre el concepte aquest d'una clínica que donava un cop de mà efectivament a les persones, una vessant una mica més social d'una facultat de drets, sempre m'havia interessat i tenia, per contactes i així, tenia informació de que la clínica jurídica de la Pompeu Fabra feia un treball molt important en temes de migració. Llavors, clar, quan va sorgir tot aquest tema d'estrangeria, del tema de protecció internacional i així el del nostre cas, un advocat va fer la referència i em va dir, escolta, aquesta clínica, aquesta institució té molt bones capacitats, no només a nivell tècnic, però també humà, per donar-vos un cop de mà.
Molt bé. I, escolta, us han donat un cop de mà en el sentit de que tu, crec que ets estudiant de la Pompeu de Dret ara mateix, col·labores també en el que és la clínica jurídica, i el teu pare i la teva mare també els han donat, han pogut aconseguir una sortida per viure amb tranquil·litat aquí, no?, al nostre país. Ian, no?
Efectivament, sí, he pogut retribuir una mica tot aquest suport que ens van donar a mi, a meva mare, al meu pare i a tota la meva família, participant en tota mena de casos, no només estrangeria, però també casos civils, casos penals, casos administratius. Llavors, sempre, com que vaig ser beneficiari una mica del suport de la Pompeu a través de la clínica, vam donar i vam retribuir aquest suport. I sí, efectivament, no només ha estat el meu cas el que ha estat apoyat o el que li han donat suport des de la clínica, però també, per exemple, en el cas del meu pare, que ha pogut treballar i exercir el seu dret al treball amb un contracte indefinit, la meva mare, que tot i patir un episodi de discriminació a la seva feina anterior, vam aconseguir amb la clínica que si li donés una compensació, diguem, una per vulneració de drets fonamentals, correcte. I estem en aquest camí perquè, per exemple, el més petit dels meus germans, que va néixer aquí a Barcelona, a Sant Pau, està en una situació una mica estranya en el dret que denominem de patrídia. Llavors, ahir a la clínica estem fent de tot per veure com resolem aquesta situació.
Jo comentava que tu també ets un dels integrants, a banda de beneficiar-hi tu i la teva família, ets un dels integrants d'aquesta clínica jurídica. Esteu treballant en més casos? Són molt semblants als casos que teniu, com el teu, en tot cas? O quins perfils són de la gent que estan ara mateix en mans de la clínica jurídica, Ian?
Sempre intentem enfocar des de la clínica jurídica una vessant una mica social, però també acadèmica, perquè creiem des de la Pompeu Fabra que hem de retribuir a la societat aquesta formació, aquest coneixement que tenim, però sempre amb aquesta idea de que els joves, que els alumnes, els estudiants es puguin formar, puguin aprendre. Llavors, sempre acompanyat per un professor associat, per un advocat voluntari, tenim aquest equip de treball per treballar no només temes d'estrangeria, que sí. hem aconseguit cites molt importants, no només en el meu cas, però, per exemple, en casos amb fiscals afganeses, un parell de casos molt famosos l'any passat, però també en temes de protecció civil, protecció de drets fonamentals, temes de protecció i discriminació. Llavors, sempre la vessant és una mica l'interès social d'un cas, però també que pugui fer-se utilitzar aquest cas perquè els estudiants vegin el dret a la vida real.
Molt bé. I ara estàs ja a la recta final de la teua carrera de dret, o encara et queda un tros? Explica'ns una mica quina és la teua situació universitària ara mateix.
Ja el tenim a tocar. Sí? Si tot va bé, aquest estiu presentaré un examen d'advocacia. Estic fent a sobre un altre màster també en els temes aquests que m'agraden i que tinc molt a prop de drets humans, de dret internacional. Llavors, com que presentaré l'examen d'advocacia i també acabaré aquest altre màster de dret internacional, tenim aquí una mica més a prop aquesta realitat per poder donar suport als altres.
Molt bé. Suposo que ja quan siguis un professional, un advocat amb tots els drets, continuaràs participant a la clínica jurídica, o ja un cop ets professional, ja estàs fora de la vida universitària, no pots estar implicat a la clínica jurídica, Ian?
No, i tant que sí. De fet, tenim no només estudiants voluntaris del grau en dret o de màster, però també hi ha molts professors, hi ha molts advocats voluntaris de tota Barcelona. Vull dir, és una funció sempre en aquesta vessant, insisteixo, social, que podem i volem contribuir a la societat.
Molt bé. Escolta, Ian Barrera, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, explicar-nos la teva experiència, que us n'hagueu sortit endavant aquesta aposta que tu ens has explicat que ha sigut molt arriscada, sortir d'una dictadura com és la de Venezuela, el moment de Colòmbia i després l'arribada aquí a Espanya, on gràcies a la clínica jurídica doncs heu pogut rellençar la vostra vida professional i també particular. I moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vostès pel seu temps.
Doncs abordem una altra qüestió que també està directament relacionada amb el món de la justícia. Una de les grans il·lusions de l'adolescència és viatjar amb els companys de classe, els preparatius, l'organització, la cerca de diners per pagar-lo, forma part de la vida de l'estudiant de secundària. I ara hi ha un cas que ha provocat frustració als afectats i vergonya a la resta. Els estudiants de quart d'ESO de l'Institut de l'Ametlla de Mar a les comarques de Tarragona van decidir fer un viatge a Tenerife del 9 al 13 de juny. Des del passat mes d'octubre feien activitats per pagar aquest viatge viatge, l'1 de novembre, una mare va fer una transferència de 4.320 euros a l'agència Albalda Tours Viatges a nom de Xavier Figueres per reservar i pagar els bitllets d'avió per als 26 alumnes i 3 professors. Cada estudiant havia de pagar 180 euros. El problema que és que no s'han reservat els vols i que tampoc hi ha cap ni una notícia d'on ha anat a parar els diners. No hi ha viatge ni tampoc diners. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Què diuen els afectats?
Sí, i a més han augmentat les denúncies presentades en contra del propietari d'aquesta agència de viatges. Semarien un total ja de 30 denúncies amb una afectació de 50 persones i una xifra total de 93.000 euros en conjunt. El jutge de Tortosa ha decretat la llibertat provisional per Xavier Figueres amb la retirada del passaport i la compareixença al jutjat a cada 15 dies com a mesures prèvies durant la instrucció judicial. Cap consol pels 26 joves del quart d'ESO que no tenen ni viatge ni diners. L'alumna Ainhoa Boyer explica l'esforç dels joves en organitzar activitats per generar diners amb l'objectiu de pagar aquest viatge.
Nosaltres, en un principi, pues, mos pensàvem que aquests diners pues, los podríem recuperar, però al cap d'un temps ja vam donar per perduts aquests diners. I pues, per a nosaltres va ser un xoc bastant important, perquè aquests diners mos havien requerit un esforç detrás dels esmorzars, berenars i actes importants que havíem fet aquí al poble. I pues, per a nosaltres va ser una mica trist.
Núria Altés, mare d'un jove afectat, relata la frustració de tota una classe i d'una il·lusió perduda perquè algú s'ha quedat els diners.
Desil·lusionats, frustrats, molta ràbia perquè els xiquets havien aconseguit els diners treballant-ho ells cada setmana a setmana, amb berenars o amb activitats que el poble feia i els permetien d'apuntar alguna paradeta per vendre alguna cosa, i els diners eren seus i els havien aconseguit ells.
Hi ha un cas de doble estafat, el d'Òscar Pallarès, propietari de Jocarbús, una empresa familiar d'autobusos del Perelló i una més a més dels pares afectats. Coneixia bé l'agència i l'investigat. Havia estat treballant amb ells durant anys i ha perdut diversos milers d'euros per serveis que ara no li han estat abonats i no sap si podrà recuperar.
He fet tots els serveis, m'he compromès i t'ho he complit. Estic pagant un autocar que necessito aquesta facturació, cobrar-la per a poder jo seguir en el meu dia a dia i pagar sous i tot el que hi ha. Per què? Per què arribem al punt d'aquestes mentides?
L'oficina de l'agència de viatges a l'Ametlla de Mar està tancada des de fa 2 setmanes. La mateixa empresa també tenia una altra oficina a Reus, també tancada en l'actualitat.
Gràcies, Sergi. Fem ja una pausa per publicitat i després et demano atenció a aquesta dada. Un 30% dels usuaris de Càritas a Girona s'han aïllat socialment. És a dir, no tenen amics ni tenen absolutament res. T'ho expliquem d'aquí 2 minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar.
Si no encuentro el camino, me van a buscar.
Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El diagnòstic és preocupant. La vulnerabilitat afavoreix la solitud, l'aïllament i porta a quedar-te sense amics. És l'alerta que envia Càritas a les comarques de Girona, que posa en marxa una eina que analitza 7 aspectes concrets amb les famílies que tenen. T'ho explica l'Oriol Soler.
L'entitat alerta que la vulnerabilitat dels usuaris afavoreix la situació d'aïllament social i explica que estan estudiant quina és la raó. 3 de cada 10 persones que demana ajuda confessa no tenir cap amic i un 38% diu que només en té un o dos. L'organització també dona rellevància a les interaccions socials. Un 33% dels atesos en tenen només una vegada a l'any i el percentatge dels qui ho fan diàriament es redueix a tan sols un 2%. La nova eina d'observació de Càritas permet tenir una visió global dels usuaris en aspectes com la salut, la xarxa relacional i l'ocupació. La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, explica els objectius d'aquest nou mecanisme d'anàlisi.
Busquem, amb tot això, millorar la intervenció i l'altra és sensibilitzar a la ciutadania. Tots dos, juntament amb altres entitats, què és el que pretenem? Doncs que, si repetim moltes vegades el que passa dins el camp de l'exclusió, es puguin donar canvis estructurals. Per què? Perquè la nostra visió, també ens afegim amb altres entitats, és que la societat sigui més justa.
Entre altres àmbits analitzats per l'entitat, destaca com un dels més preocupants l'habitatge. Un 55% de les famílies ateses per Càritas viu de lloguer i la gran majoria d'aquestes destina 2/3 dels seus ingressos per pagar la renda, el doble del que recomana el Banc d'Espanya. L'ocupació també és un dels vessants que s'analitzen. Gairebé la meitat d'usuaris tractats per Càritas disposa d'un lloc de feina, però només un 30% d'aquests arriba al salari mínim.
Segons una enquesta de la Universitat Internacional de Catalunya, el 42% dels 500 alumnes sèniors matriculats viuen sols i tenen com a objectiu relacionar-se amb gent que té les mateixes inquietuds, és a dir, estudiar com un antídot a la solitud. Per aquest curs, els 500 alumnes matriculats estudien assignatures d'història, d'art, de filosofia, literatura o també de ciència. A més, els alumnes també preparen una obra de teatre. La mitjana d'edat dels matriculats és de 71 anys, la majoria són pensionistes i el 60% ja té estudis superiors. Un 73% dels inscrits són dones i una tendència comuna en aquest estudi, per cert, aquesta tendència que tots siguin pràcticament dones. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra volem aproximar-nos a uns estudis i una edat que són un exemple de superació i d'esforç. L'edat mai limita la nostra capacitat de voler saber, de voler aprendre. Sergi Tor, bona tarda de nou.
Bona tarda, Carles.
A migdia COPE Catalunya i Andorra, Jordi Mirambell, director del Campus de l'Experiència de la Universitat Internacional de Catalunya, us ha explicat que el sistema online ajuda per arribar als estudiants a pràcticament tota Catalunya. Sergi.
Sí, perquè dels 500 alumnes matriculats estan en 5 seccions, en Barcelona, el Penedès, Andorra, Calonge i Bolvir de Cerdanya. Això afavoreix que la distància geogràfica no sigui cap obstacle i dona una alternativa als residents d'aquestes comarques i municipis per inscriure's en aquests cursos. El director Jordi Mirambell apunta que els estudis confirmen que hi ha més soledat a municipis allunyats de Barcelona de la seva àrea metropolitana i que aquests cursos d'experiència universitaris ajuden a les persones interessades.
I estem molt contents de fer aquest servei. Ho fem una mica amb ajuda online, o sigui, les classes són sempre tots junts, però el professor no puja sempre, perquè si no seria impossible. Són professors universitaris i tenen molta feina, doncs comencen les classes, una presencial, i després fan dos o tres online, i després tornen. Però els alumnes sempre junts, eh? I això està sent una gran... Si tu no pots anar a la universitat perquè estàs a la Cerdanya, ara, la universitat va a tu, eh? Això és el principi.
Hi ha una tendència creixent amb el número de persones matriculades en aquests estudis tant a les universitats privades com públiques. Hi ha diversos trams d'edat, a partir dels 55 anys cap endavant, que representarien el 6% de la comunitat educativa. I si ens centrem en el tram superior, a partir dels 65 anys, també hi ha un creixement exponencial. On abans hi havia menys de 100 persones matriculades, ara n'hi ha 500. Jordi Mirambell ens ha explicat com són els cursos amb una durada de 3 anys.
Pensades per la gent gran, que ha acabat la vida laboral, que té que reinventar-se i ara ens té que posar-se al dia, per tant són actualitzats i també obrir la ment, perquè un sap molt del que sap, però el món és molt ample. Llavors fem història, literatura, ciència, art, música, després es completa amb tallers, tipus senderisme, can coral, teatre, ja per aficions, no?
Sí.
També s'han treballat de recerca, i ja està. I quan acaben els 3 anys, la gent no se'n vol anar.
No voler marxar després de 3 anys, el millor lema per publicitar aquests estudis on els alumnes aprenen i es relacionen.
Saludo ara a la Isabel Vituri, que és una de les alumnes d'aquest campus de l'experiència de la Universitat Internacional de Catalunya. Isabel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, què et va motivar, això per començar, què et va motivar a unir-te al campus de l'experiència? Era la teva primera vegada que participes en aquest projecte educatiu?
Bueno, primer de tot, és una pregunta que m'han fet moltes vegades, cada vegada que jo deia que havia tornat a la universitat, em deien, oh, i per què hi vas? I sempre dic el mateix, doncs per sentir-me viva, per continuar aprenent, perquè fas anys, però això no vol dir que no tinguis un esperit obert i vulguis aprendre coses, que ja cada vegada hi ha més coses per aprendre. I em deien, bueno, però que tu no havies fet la teva carrera aquí, però fa més de 25 anys i les coses han canviat molt. I bueno, jo sí, havia fet algun curset trimestral, perquè jo vaig deixar de treballar el desembre del 2019 i que amb la pandèmia i el 2021 pues, ho feia online. Clar. Però bueno, aquí amb el respecte com ara al campus de la UIC, no l'havia fet.
Clar, això es tracta una mica de refrescar coneixements, tenir noves motivacions. Quina edat tens, Isabel?
75 anys.
I escolta, com és la teva experiència? Què estàs fent exactament? Quin curs fas o quina assignatura?
Mira, estic fent tercer curs del grau sènior de cultura, societat i ciència. I, bueno, toquem molts aspectes, des de literatura, filosofia, història de l'art, història, geografia, matemàtiques, música, tot vist des d'un punt de vista molt diferent al que potser estàvem acostumats a la nostra època d'estudiants.
Clar, perquè tot ha canviat. Escolta, Isabel, una part important del campus és el component relacional, no? Com descriuries aquesta connexió, aquesta relació entre companys de curs i professors?
Magnífica, magnífica. Entre companys, jo només, i també ho dic moltes vegades, jo quan vaig arribar a la UIC, al campus, no coneixia ningú.
Yeah.
I ara tinc un grup d'amistats com no havia tingut mai, perquè la UIC el que potencia molt és la relació entre els alumnes, la part humana. I amb els professors, bueno, nosaltres els despedim amb aplaudiments i ells també estan encantats de la vida, perquè diuen, bueno, alumnes així no els havíem trobat, clar, perquè tenim els mateixos professors que tenen els joves.
Clar, clar. Escolta una cosa, Isabel, el curs que és cada dia de la setmana, dos, tres cops, hi ha exàmens al final o no?
Dos cops per setmana, dimarts i dijous, dues hores cada dia, amb un recés de mitja hora, que el que nosaltres li diem el recreo, que el recreo hauria de venir un dia per saber el que és, perquè bueno, allò és oblida't del pati de l'escola, Allò és més que això.
Clar, i escolta,
és
una cosa, i amb l'avantatge poder o la tranquil·litat de que no hi ha exàmens finals, no, Isabel?
No. O sigui, és el fet d'aprendre pel plaer d'aprendre.
Clar, això és fantàstic. Escolta, sabem que aquest campus de l'experiència també ofereix, també, a més de classes, doncs hi ha tallers, hi ha activitats, també hi ha Erasmus. D'aquestes activitats que teniu previstes i que feu, quina has pogut viure i quina importància tenen per a tu aquestes activitats, Isabel?
Ai, mira, hi ha una... M'has tocat un tema que per mi és molt important. Jo estic apuntada, ja és el tercer any que ho faig, al taller de teatre. Jo no havia fet mai teatre, però jo estic encantada, no ho canviaria per res, tot això també, a part de potenciar la part humana, o sigui, la relació entre els components del que diem nosaltres ja l'elenco teatral, és que tu passes tan bé que és que ja no cal anar a risoteràpia ni fer teràpies de grup quan un està deprimit. Molt perquè és que se te'n van les penes.
Se te'n van després... les penes i t'arriben les ganes de continuar fent coses, eh, Isabel? Que això, quan arriba a certa edat, és molt important. Escolta, què li diries a alguna persona que ara mateix ens està escoltant i que dubta de si apuntar-se, per exemple, amb això que estàs tu, que és aquest campus de l'experiència de la UI? Per què recomanaries tu aquesta experiència, aviam?
Pues, perquè... primer et fa relacionar-te amb altres persones de la teva edat que veus que tenen les mateixes inquietuds, perquè moltes vegades hi ha un sector de la societat que no entén que els iaios, perquè amb 75 anys jo sóc una iaia, però que no m'hi sento.
Però una iaia activa.
Molt activa.
Exacte.
Jo els diria que, mira, precisament el dia 18 de març hi ha jornada de portes obertes. I que hi vagin, que veuran el que és el campus, trobaran alumnes dels que estem fent els cursos, els diferents cursos que hi ha, i segurament els hi passarà com a mi. Aniran i sortiran ja...
Amb la matrícula feta, no? Pràcticament.
Amb la matrícula feta, sí.
Molt bé, doncs, escolta, Isabel Vituri, alumna del campus de l'experiència de la UIC, gràcies per atendre'ns, gràcies per les teves ganes de fer coses i de continuar aprenent tot i els 75 anys, i això que ens has dit finalment, que apuntin dia 18 de març, jornada de portes obertes, perquè la gent major de 50 anys pugui conèixer el que és aquest campus de l'experiència. Isabel, gràcies, enhorabona i endemà, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda.
A les 3 i 5, Esports Cope, avui també en nom propi de titular, el senyor Rubiales. Què ha passat?
Doncs que hem conegut ja la sentència del cas Rubiales, condemnat a 18 mesos de multa, això són 10.800 euros per agressió sexual i exonerat de coaccions. També és notícia d'aquest matí que la Federació Espanyola de Futbol ha tancat la investigació amb Honora Montero, l'àrbitre de l'Osasuna Real Madrid, per un possible conflicte d'interessos en la seva activitat empresarial. O sigui que al final, res de res. Demà, sorteig dels vuitens de final de la Champions, a Nió, a partir de les 12, un sorteig que es podrà seguir, com no, a la COPE. Recordo que al Barça li poden tocar o al Benfica o al PSG. Els possibles rivals del Real Madrid serien o el Bayer Leverkusen o l'Atlètic de Madrid, i l'Atlètic de Madrid jugaria o contra el Real Madrid o contra el Bayern de Múnich. El Real Madrid, que ahir va eliminar el Manchester City, el va tornar a guanyar, aquesta vegada per 3-1 al Santiago Bernabéu. El Real Madrid va fer un bon partit, el Manchester City va confirmar perquè està com està aquesta temporada, a 17 punts del líder de la Premier, que és el Liverpool, i que es va classificar pels 16ens de final de la Champions l'últim dia, i patint. Està molt malament l'equip de Pep Guardiola. Estarem també amb les novetats de l'Espanyol, abans d'aquesta final que té dissabte al camp de l'Alavés, també amb les novetats del Girona, que visita el diumenge el Santiago Bernabéu. En hoquei patins, el Barça està virtualment fora de la Champions després d'empatar ahir al Palau Laurana a 2 davant del Reus, i en handbol tenim partit de Champions avui al Palau Laurana entre el Barça i el Kilchen. És el primer partit que juga el Barça després de conèixer la greu lesió d'un dels porters, Gonzalo Pérez de Vargas.
Molt bé, com cada dia, menú supergustós el que us heu preparat de cara al programa d'avui. 3 i 5, eh? Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I d'aquí uns instants, a migdia COPE, doncs aparcarem l'actualitat de Catalunya, arribarà Pilar García Muñiz, però això sí, ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.